La Tertúlia, avui edició especial des del Parc Central, celebrant el Dia Mundial del Medi Ambient. A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a la tertúlia. Avui una tertúlia doncs, fantàstica i excepcional aquí en el Parc Central. I tinc doncs, el plaer i l'honor doncs, de tenir el molt il·lustre senyor ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, són moltes coses. Senyor Guillem Casal, benvingut i bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, avui molt contents perquè a part d'això, Medi Ambient ens ha encarregat el bon temps i tenim que agrair també al Comú d'Andorra que tenim un marc doncs, fantàstic.
Sí, s'ha alineat tot per fer el programa possible.
Correcte. És cert que l'última vegada que vaig tenir el plaer de tenir-lo a l'estudi amb mi era per les, doncs, abans de les eleccions generals. Bé, és cert que el marc que tenim aquí, entre el terra, la gespa i els arbres, doncs, encara millor.
És diferent, sí, s'està molt bé aquí.
Sí, sort que el pol·len no ens fa massa la guitza.
Amb aquesta hora del matí encara, jo que tinc al·lèrgia, encara ho podem aguantar.
Bueno, doncs millor i ho farem doncs, el millor possible. Bé, vostè fa un parell de setmanes va donar el tret de sortida a un projecte per impulsar el primer parc natural nacional. Bé, això és una fita doncs, important, perquè clar, sabem que un 5% de l'espai diguem d'Andorra, la superfície d'Andorra és habitable, però el de més és muntanya i naturalesa.
Sí, doncs bé, és un projecte que comença doncs, a cuinar-se fa bastant temps. De fet, doncs, just després de les eleccions comunals amb el cònsul Jordi Alcobé i la cònsul Maria del Mar Coma, doncs en comencem a parlar i comencem a treballar el projecte, i de fet fa tot just un any, dia per dia, i el dia 5 de juny de l'any passat, del 2025, que també era el Dia Mundial del Medi Ambient, doncs vam signar aquell memoràndum d'entesa del Goll d'Ordino, que simbolitzava doncs, un punt de trobada entre Canillo i Ordino, i evidentment el govern, doncs, per tirar endavant aquest primer parc natural nacional, no? I que per tant doncs, ens permet doblar la superfície protegida del nostre país. Al voltant, ara tenim al voltant d'un 14%, més o menys, comptant doncs, Sorteny, Coma Pedrosa i la Vall del Madriu per a Fita Claró, i amb aquest projecte doncs, ho doblàvem, posàvem 15% més, superàvem la fita del 30% de l'espai protegit, revalidàvem doncs, un compromís d'Andorra en protegir el territori, perquè de fet des del 2024 que es va declarar la Vall del Madriu per a Fita Claró, Andorra no havia fet cap projecte de protecció del territori com a tal, no? I que per tant doncs, i fer-ho en un parc nacional doncs, encara hi donava molt més sentit. I en un país, bé, com dèieu, doncs, que el 90-95% del territori és territori de muntanya, territori doncs, compost de llacs, serres i muntanyes i bosc, i que per tant cal seguir protegint, no? I que per tant doncs, revalidar aquest compromís fa tot just un any, el dia 5, doncs, era important, i ara el que hem fet és, doncs, hem iniciat el procediment com a tal, és a dir, ara podem dir que aquest espai ja està protegit de forma preventiva, perquè estem doncs, amb el context de consultes ciutadanes, hi ha tota la documentació doncs, que està disponible per la ciutadania i que a mitjans de juliol s'acaba aquesta consulta i que per tant ara ja podem dir que Andorra té el 30% del territori protegit.
M'atreviré a dir, Vall del Madrid per Fita Claró, Patrimoni de l'UNESCO, podem dir una miqueta amb altres que tenim, una de les joies de la corona que tenim aquí a Andorra, per dir-ho així, a nivell de patrimoni natural.
Sí, sí, és a dir, la Vall del Madriu per a Fita Claró, doncs, el 2004 doncs, té aquest segell per part de la UNESCO i que hi ha quatre parròquies a dins doncs, que també tenen aquesta gestió de tot aquest espai. De fet, és de les úniques valls a Andorra que estan doncs, preservades, no? I que no hi ha, l'accés és complicat i que per tant doncs, el no haver-hi accés rodat, i que sé que també és un tema delicat, especialment doncs, pels cortalans de la parròquia d'Escaldes, i que concretament tenen bordes a Ràmio, però això també permet doncs, preservar tota aquella vall. El Comú d'Escaldes que hi posa molts esforços per revitalitzar doncs, aquella zona, el govern també, que conjuntament doncs, amb la ministra de Cultura doncs, vam comprar conjuntament amb el Comú d'Escaldes una borda a l'entrada de la vall per doncs, dignificar tota aquella zona, fer una porta d'entrada, i que per tant doncs, el compromís del govern en aquest sentit és clar, no? I que per tant la Vall del Madriu és una de les poques valls que estan preservades. Jo sempre dic que la Vall del Madriu és molt xula, que molta gent puja fins a Fontverd, però la Vall del Madriu realment comença de Fontverd en amunt. De Fontverd en amunt, doncs, és quan veus la vall amb tota la seva magnitud i el seu valor ecològic. Però més enllà d'això hi ha Sorteny, que va ser el primer parc natural parroquial declarat als anys 90 i que per tant posava la primera pedra. Després va vindre Coma Pedrosa, amb les valls del Coma Pedrosa, aquí al cim del Coma Pedrosa, que també és el símbol del cim més alt del país, i que per tant doncs, ara fem créixer tot això cap a Canillo, amb les valls del riu, el vall de la Coma, la vall d'Incles, que jo crec que és un emblema també del país, amb l'estany de Juclà, que és l'estany més gran d'Andorra, tots els espais del Sisqueró, amb els meandres de les basses del Sisqueró, i que per tant doncs, reforcem tot aquesta sensibilitat que al final jo crec que la gent d'Andorra hem tingut al llarg de les dècades, no? I que per tant aquest projecte de protecció no vol dir un projecte de prohibir o d'accés a la muntanya. Jo crec que aquest és el punt més important. Jo sempre dic que protegir no vol dir posar-hi una cadena i que allà no hi vagi ningú, no? Protegir vol dir aprendre a estimar, difondre, sensibilitzar la ciutadania de què és allò, quin és el valor ecològic i mediambiental i patrimonial que té allò, finalment, i passar-ho a les futures generacions. De la mateixa manera que ho hem rebut nosaltres, que ho puguem passar a les futures generacions, i que per conèixer-ho, per sensibilitzar la gent, el que hem de fer és que la gent hi pugui anar. És a dir, no fem un projecte de prohibició per protegir, fem un projecte per donar a conèixer, sensibilitzar a l'hora que protegim. Jo crec que aquest és el punt fonamental d'aquesta protecció del territori.
Sí, d'aquests parcs és cert que això ha sigut, diguem, un segon pas dels que ja existien, doncs, com Sorteny, com a Pedrosa, Madriu. Hi ha, tampoc li estiré de la llengua, però diguem, clar, el projecte suposo que també hi ha passos següents de tenir altres parts també del territori que puguin ser, doncs, també adjuntar-se, diguem, ja a aquest projecte de parcs i d'ampliar aquest 30% que tenim actualment.
Jo sempre he dit que no hem de pensar mai amb la xifra numèrica o amb el percentatge de país que tenim protegit. Jo crec que hem de protegir allò que realment mereix ser protegit i que per tant té un valor i entre tots hem de conservar. Protegir vol dir que les administracions hi han de destinar recursos humans i econòmics per fer una gestió més acurada d'aquell territori. És a dir, segurament a ulls de la ciutadania allò de quedar igual que està ara, ho han de veure igual de verge, igual de preservat que està ara, però l'administració ja ha de fer projectes de doncs, gestionar la petjada humana allà dins, intentar doncs, reconduir camins, refer camins, si hi ha camins que passen per llocs doncs, més sensibles, doncs, fer-los passar per algun altre lloc i fer plans de recuperació amb els espais més sensibles, no? I estem en conversa amb diversos comuns. N'he parlat amb el comú d'Encamp, que té un projecte al voltant del Circ dels Peçons, que també és un altre dels circs glacials del país i que té una singularitat ecològica i mediambiental i que pertany a un interès per part del Comú d'Encamp de protegir i hi ha un interès del govern de poder acompanyar el Comú d'Encamp en aquest procés de protecció i que per tant doncs, n'estem parlant i que també doncs, hi ha l'interès per part del Comú de Sant Julià de fer algun projecte de protecció del territori doncs aquí dalt a la zona de la Rabassa o el Camp de Claró i que per tant, bueno, Camp Ramonet i que per tant, bueno, estem treballant i parlant a veure de com ho podríem fer. És veritat que 20 anys després ens ha arribat projectes molt de cop, és a dir, doblar la superfície protegida del país i crear el primer parc natural nacional és un projecte, jo crec, més ambiciós i més bonic o el que en genera més sentiment personalment segurament, però és una feina doncs, complicada perquè evidentment doncs, s'ha de negociar amb els comuns evidentment hi ha predisposició, jo crec que això ja permet fer gran part del camí, però evidentment és una feina complicada i que per tant doncs, alguns projectes els deixarem més encarrilats i més començats i els altres doncs, els deixarem amb la primera pedra posada, però podrem dir que després de 20 anys doncs, Andorra haurà fet un pas de gegant en protecció del territori.
Esmentava Peçons, clar, si fem un viatge, vostè parlava de 20 anys, no? Ara, si parlem de 40.000 anys enrere, potser molta gent no sap que estem al final d'una glacera, perquè, diguem, Andorra eren tres glaciars que s'acabaven més o menys a la zona de Santa Coloma. Clar, aquesta evolució paisatgística que hem tingut, independentment de l'efecte humà que hi ha hagut, molta gent a vegades, quan ve aquí a Andorra, doncs ens es situa com país de compres, evidentment, país de muntanya, país d'esbarjo, però clar, no forçament té aquesta percepció de, com deia molt bé vostè, de preservar doncs, la naturalesa quan la ve a visitar. Això portarà potser a tenir doncs, una guia educativa per als visitants i també per als nacionals que vulguin doncs, anar per aquests parcs naturals, unes regles de comportament i de respecte.
Bueno, és a dir, la protecció del territori el que ve a fer és de dir com gestionem o com a on fem anar la gent a dins del, per dir-ho planerament, no? O barroerament, és com fem anar la gent, el turista, els ciutadans, a dins d'aquest espai protegit, no? Al final, nosaltres, quan anem de turistes a un altre lloc, sigui un espai protegit o sigui una ciutat, anem allà on les guies turístiques o els camins de muntanya ens marquen i que, per tant, no ens aventurarem fora dels camins perquè són indrets que no coneixem, no? I que, per tant, això és el que hem de fer aquests projectes de gestió del territori, com a mínim, de forma, doncs, més inicial, no? És a dir, és gestionar aquesta petjada humana i que, per tant, aquesta no posi, doncs, amb joc el manteniment ecològic d'aquests espais i que, per tant, doncs, el que sí que hi ha un avantatge, doncs, que portem molts anys treballant de cara al territori i al medi ambient, perquè els comuns, doncs, i especialment els comuns que tenen molt més territori de muntanya, doncs, ja tenen una brigada de camins, una brigada d'ecoguardes o de banders de comunals i que, per tant, doncs, ja estan acostumats a fer, doncs, ordinacions comunals de pernoctació amb tenda a les muntanyes, amb uns horaris ben determinats, regulació d'accessos rodats, etcètera, etcètera. I que, per tant, el que hem de fer ara és unificar aquests criteris a nivell d'espai protegit i anar-ho, doncs, fent-ho aplicable en funció de la situació que es pugui trobar dins de cada espai protegit, no? Perquè hi ha zones més sensibles, zones que no passa res si hi va més gent i que, per tant, això és el que hem d'arribar de gestionar. Al final és com deia, no? Andorra, doncs, és conegut segurament com a país turístic, però és veritat que dins dels pilars de qualitat de vida que sempre diguem al nostre país i que tenim una molt bona qualitat de vida, sempre parlem del sistema educatiu, de la seguretat ciutadana, de la salut pública, però també hi ha la relació amb el medi natural, no? I que, per tant, doncs, Andorra, en aquest 90-95% de territori que és de muntanya, doncs, sortosament, podem acabar de treballar, i ara l'estiu, que és de dia encara, o fa dia fins tard, i podem anar a fer una excursioneta a la muntanya i perdre de vista la ciutat, no? I jo crec que aquest és un valor que hem de continuar preservant al nostre país, un país que mediambientalment és un mosaic, és diferent, i això ve de la composició de l'erosió de l'època de la glaciació, i que, per tant, tenim valls molt diferents, tenim muntanyes molt diferents amb un territori molt petit, no? Bueno, això també passa al llarg dels Pirineus, no? Que dins un territori relativament petit tens paisatges molt diferents i tens situacions ecològiques molt, molt diverses i que, per tant, això és el que hem de seguir fomentant entre tots.
És cert que, per exemple, aquí, per la parròquia d'Andorra Vella, si algú se'n va caminar a Rec del Solà o a Rec de l'Ubac, estem dintre de la ciutat, però tenim aquesta sensació que ja estem en una part molt, molt propera a la muntanya. Clar, aquesta riquesa mediambiental la podem trobar molt a prop, diguem, de la ciutat, però també molt lluny.
Però sí, però al final, treballar a Andorra la Vella o viure a Andorra la Vella i pujar fins a la Comella, aparcar el cotxe a la Comella i pujar a Prat primer, és una excursioneta, en funció de la condició física pot ser més llarga o més curta, però pujar pel primer ja estàs en alta muntanya, on hi ha un refugi de muntanya i estàs en un espai, doncs, plenament natural, no? I que, per tant, doncs, això també hi dona un valor. I que fins i tot, doncs, a dins d'aquests espais urbans, i això també és una feina que estem fent des de medi ambient, hi ha espècies de fauna que es fan, doncs, no habituals de veure, no? I que, per tant, doncs, al mig d'una ciutat que puguis veure, doncs, just aquí al costat del Parc Central, doncs, que puguis veure llúdrigues o que puguis veure merles d'aigua, que són, doncs, o aigüeroles, que també en diuen, que són un petit ocell que és negre i amb el pit blanc i que es capussa dins de l'aigua per pescar, i veus un ocell com nada dins de l'aigua, no? Per tant, doncs, i això que ho puguis veure al mig d'una ciutat pot arribar a sorprendre i que, doncs, o mirar, doncs, a primera hora del matí a l'hivern, doncs, aquí a la zona del Pic de Carroll, aquestes tarteres que hi ha més baixes, i poder veure isards, doncs és una sort, no? I convivim amb la natura, i que aquest és el valor que hem de seguir, doncs, protegint i fomentant, i que, evidentment, doncs, això és un tret característic del nostre país.
Fa pocs dies, és cert que tenim 9 milions i escaig de turistes que venen cada any, vostè donava, doncs, dades de qualitat de l'aigua, qualitat de l'aire, o sigui, malgrat, diguem, l'evolució de la societat i del turisme que tenim la sort de poder, doncs, tenir encara aquests béns preuats invisibles una miqueta, perquè qualitat de l'aigua, una llodriga és el millor exemple de detecció d'índice de qualitat de l'aigua, per exemple.
Exacte, és a dir, les llodrigues són d'aquestes espècies que busquen una qualitat de l'aigua excel·lent i que, per tant, que n'hi hagi al mig d'un nucli urbà demostra que fins i tot dins dels nuclis urbans doncs, aquesta qualitat de l'aigua és excel·lent. No? Jo crec que això és una feina i un mèrit de l'administració del govern al llarg dels anys i més enllà de les legislatures o dels compromisos polítics o electorals o ideològics, que sempre hem tingut doncs, un compromís a mantenir aquesta qualitat i que als anys 90 es va fer doncs, una aposta decidida i molt encertada doncs, de canalitzar el conjunt d'aigües residuals del país i que per tant doncs, Andorra pot dir que en un territori de muntanya i que per tant les infraestructures en un territori de muntanya doncs, les inversions són molt més costoses, tenim el 99% de les aigües sanejades i conduïdes doncs, a través de col·lectors secundaris dels comuns o generals, és a dir, a través de la xarxa de clavegueram, conduïdes a estacions depuradora i que per tant això ens fan tenir una qualitat de l'aigua excel·lent, és a dir, si anem al nostre voltant, que un poble de tres cases on hi viu 100 persones tingui una xarxa de clavegueres i que se'n vagi això amb una estació depuradora, doncs no és evident. I Andorra, doncs, el poble més petit que puguem tindre, doncs, està amb aquestes infraestructures i amb aquests serveis públics i això ens permet dir que aigües avall doncs, tenim una qualitat de l'aigua excel·lent i encara més. I amb el tema del medi ambient doncs, no coneixem de fronteres i que l'aigua que marxa d'Andorra i que per tant doncs, el seu país de capçalera té molt més importància, la passem cap als nostres veïns amb una qualitat d'aigua excel·lent i que per tant jo crec que això és el millor exemple de bon veïnatge i de responsabilitat cap al medi natural.
Parlant d'aigua, no és una qüestió de malbaratament, però és cert que hi ha alguns comuns que doncs, la gent que té regants o que rega amb aigua diguem apta per al consum humà, dius, no és, diguem, malgastar recursos, dius, però bé, hi ha potser uns recursos que encara, i això serà segurament costós i suposo que està, diguem, dintre dels plans previstos per medi ambient, de dir, bueno, el que és de rec no fa falta que sigui potabilitzable, per dir d'aquesta manera, respecte, diguem, a la de boca. Però clar, això genera tenir dues xarxes, unes infraestructures, uns recursos que a poc a poc s'aniran implantant i també segons la zona és més fàcil i més difícil, que és de ben entendre.
Exacte, és a dir, en funció de la zona és més fàcil de diferenciar l'origen de l'aigua i si aquesta ha passat per un procés de potabilització o no i que per tant doncs, això és més factible en algunes zones o en algunes altres. El que sí que hem de tindre en compte, i l'altre dia presentava les dades, és que per tercer any consecutiu ens situem per sota del llindar que vam fixar de 150 litres per dia, persona, tindrem en compte la població equivalent i que per tant per tercer any consecutiu la població doncs, consumeix durant el dia al voltant de 146, 145, 144 doncs, litres per dia tinguem en compte la població equivalent i que per tant això vol dir que hi ha un esforç col·lectiu doncs, de reduir el consum d'aigua i que també el que hem de tindre en compte és que del conjunt d'aigua doncs, utilitzada al país, perquè doncs, sempre dic que hi ha aigua que s'utilitza però que no es gasta, com pot ser doncs, l'energia que es produeix hidroelèctrica i que per tant això és un ús no consumptiu, que es diu, és a dir, que l'aigua s'agafa i es torna dins el medi natural i que per tant potser en un altre lloc i amb un decalatge de temps, però torna al medi natural i això doncs, a nivell mediambiental i científic és un ús no consumptiu, com podria ser doncs, l'aigua utilitzada per neu de cultiu. No? Andorra fa una utilització, és a dir, utilitza l'aigua un 4% d'aigua del total d'aigua que tenim disponible al llarg de l'any i que per tant doncs, som uns privilegiats al voltant d'aquesta situació perquè som un país de capçalera, perquè som un país de muntanya, perquè tenim accés directe a l'aigua, és a dir, jo sempre dic que la gent al matí quan es lleva i passa vora del riu sempre hi veu aigua. Més o menys, però sempre hi veu aigua. Tenim altres ciutats doncs, del nostre entorn més immediat que hi ha rius i que sovint no hi passen aigua, no? Que baixa aigua només quan hi ha riades i que per tant aquesta situació crec que Andorra l'ha de conèixer i ha de ser conscient que és un privilegi tenir això, no? I que per tant ho hem de seguir preservant i que aquest accés a l'aigua universalitzat que tenim el tinguem garantit pels diferents usos que hi ha al nostre país i això és el que estem treballant entre tots.
Sí, serà... Hi ha feina per dies encara, per dir-ho així, per vostè i per els que vindran a darrere amb la cartera doncs, aquesta. Cert que parlàvem de ben entès entre comuns, sobretot per la vall de Madrid Pedefita Claró, perquè clar, són quatre comuns que la gestionen. Parlàvem també d'aquesta protecció, per exemple, Sant Julià, doncs, ha regularitzat o ha posat doncs, unes restriccions a l'accés rodat al Port Negre, que comencen aquest cap de setmana, si no recordo malament. Clar, el difícil també és, segons els accessos, trobar una homogenització o una, no diré una ben entesa, perquè cada comú té les seves particularitats, però diguem, potser a nivell de medi ambient hi ha unes bases, diguem, comunes, i a partir d'aquí cada comú, diguem, reparteix segons les seves particularitats.
Al final, els competents i qui tenen la competència en matèria de gestió del territori són els comuns, no? I que, per tant, molts d'ells han fet doncs, un esforç de repensar, replantejar amb sentit i coneixement de causa i coneixement del territori, aquest que és la virtut dels comuns al nostre territori, doncs quina ha de ser la situació de l'accés rodat dins del territori. Doncs Sant Julià doncs, va fer la regulació pel que fa a l'accés al Port Negre, Canillo doncs, fa 2 anys va repensar l'ordinació que tenia pel que fa a l'accés rodat i motoritzat a la parròquia, la Massana també està treballant, em consta que el conjunt de comuns doncs, tenen la voluntat de parlar-ne conjuntament i marcar com a mínim uns criteris homogenis. Jo crec que això és un bon punt de partida i demostra també doncs, la voluntat del conjunt de comuns de regular aquesta situació i que per tant doncs, jo crec que això també permetrà donar a l'usuari que va a la muntanya amb accés rodat o no de tindre uns criteris homogenis al nostre país i que per tant no canvia un criteri en funció de si estem en un camí o en un altre perquè hem canviat de parròquia, no? I que per tant donar aquesta informació més homogenitzada i més transparent doncs, permet també als ciutadans poder ser més partíceps d'aquesta gestió més acurada. Tinguem en compte sempre, jo i els comuns també ho tenen entès, i és un altre vessant també del Ministeri que treballem, que hem de doncs, permetre alguns accessos, alguns usos per a aquelles activitats que continuen doncs, sent identitàries del territori i que ens han permès al llarg dels anys preservar el territori com a tal. No? I parlo del sector ramader, que sense ell evidentment no haguéssim pogut tindre doncs, aquest territori preservat, perquè si d'alguna manera doncs, tenim aquestes muntanyes curades també és gràcies al sector ramader, a l'agricultura i a la ramaderia extensiva que tenim al nostre país i que ens permet doncs, fer aquest lligam amb el medi natural, amb la prevenció dels riscos naturals, amb el valor turístic que té també, perquè evidentment també és un reclam turístic i al final ha generat productes de qualitat també.
Sí, és que l'equilibri entre sostenibilitat respecte al medi ambient, activitat turística o esportiva, l'equilibri és delicat, per dir-ho així. La Massana bé, ha dit que podia demanar a organitzadors de proves esportives doncs, assumir el cost de neteja a posteriori de les activitats. És cert que ara amb el bon temps doncs, sí que tenim moltes activitats de muntanya, carrers de muntanya i altres coses. És cert que sempre és la delicadesa de dir, ostres, utilitzo un medi natural però el tinc que tornar a deixar exactament igual o el més proper igual al que m'he trobat quan abans de fer aquesta activitat.
Bueno, de fet, hi ha un reglament que penja de la Llei del Paisatge i la Biodiversitat que regula els grans esdeveniments doncs, esportius en medi natural i que en funció del nombre de participants i el nombre d'organitzadors, que crec que és a partir de 300, tinguem en compte els organitzadors i els participants, doncs hi ha uns requisits mediambientals que s'han de tindre en compte i que s'ha de fer una avaluació o un estudi per mirar quina és la petjada d'aquest esdeveniment a dins de l'entorn natural, s'ha d'acceptar des del Departament de Medi Ambient doncs, el recorregut, perquè de vegades, doncs, i justament en aquesta època de l'any, doncs, hi ha curses que passen al recorregut doncs, per hàbitats delicats i que per tant també els hem de tindre en compte i que hem de preservar doncs, el conjunt d'aquest territori. Això és un reglament que ja es va treballar doncs, ja fa 5 o 6 anys i que per tant també hem de seguir desenvolupant-lo, donant-lo a conèixer i que per tant doncs, el conjunt d'organitzadors ja coneixen aquest reglament i evidentment doncs, fer-lo aplicar i aquesta corresponsabilitat no, al final que es pugui organitzar doncs, un esdeveniment esportiu perquè això genera sensibilitat i genera doncs, conèixer aquest territori perquè si prohibim a tothom anar al territori de muntanya al final el que no podrem pretendre és que ningú hi vagi i que la gent el conegui i que estigui sensibilitzat amb aquest territori. Per tant, l'hem de difondre, la gent hi ha de poder anar però amb respecte i que per tant doncs, que això ens generi també doncs, uns beneficis però també unes obligacions.
Sí, arribant en aquest punt, clar, el difícil també és, per exemple, amb el parc eòlic del Pic de Maià, dius que tenim unes necessitats energètiques, bé, tenim també doncs, mini centrals hidroelèctriques que ens produeixen doncs, un plus d'energia i aquesta decisió del fer el parc eòlic, clar, és dir, ostres, tindrem allà doncs, sí, un parc eòlic, ens anirà bé, pot haver-hi una part de la ciutadania que, ostres, és que estem, diguem, doncs, no fent malbé, no? Però posant un gins allà que forçament a la muntanya no està al gust de tothom, però clar, trobar aquest equilibri també és complicat, perquè hi ha una realitat doncs, de necessitat energètica també.
Jo crec que la clau és justament aquest equilibri. És a dir, d'una banda, hem de trobar la capacitat de que Andorra actualment produeix al voltant del 20% de l'energia que consumeix i que, per tant, doncs, amb aquest parc eòlic ens suposarà créixer un 50% més i arribar al 30% de producció nacional. No? I que, per tant, doncs, aquest és l'equilibri que hem de trobar i que, per tant, doncs, evidentment, necessitem algunes infraestructures dins del nostre territori. Però, justament, la clau està a que aquest 30% de producció energètica que puguem doncs, obtenir a través d'aquesta nova infraestructura la puguem mantenir al màxim de temps possible, perquè si generem una infraestructura que té doncs, una implicació també al territori i al cap de 5 anys doncs, tornem a caure proporcionalment a una producció que representa menys respecte al volum total, i n'haguem de fer o n'haguem de replicar més, doncs no haurem trobat l'equilibri, no? I això és allò que sempre doncs, intentem explicar, que estem treballant doncs, per aquest creixement doncs, més assumible, més sostenible, en diuen, jo de vegades en dic un creixement més digerible, i que per tant doncs, aquests projectes han de trobar aquest equilibri, no? I al final la protecció del territori, el manteniment del medi ambient, el manteniment de la qualitat dels nivells que tenim dels nostres valors mediambientals, la conservació de la nostra agricultura, ramaderia extensiva, el que ens permet doncs, és clarament un model lligat amb aquest model de país que aspirem, no? I que des de medi ambient només podem fer que treballi això dia rere dia, no? Que és aquest model de país més assumible, amb més relació més sana amb l'entorn natural.
Sí. Senyor ministre, per acabar, perquè podíem fer una tertúlia d'una hora i mitja, dos
hores. Jo quan començo no podria estar molta estona.
Amb vostè, però sé que té l'agenda i altres esdeveniments avui, i ja estic molt agraït que hagi pogut venir aquí avui. Sense entrar en detalls personals, sé que vostè és un apassionat de la fotografia. Bé, això pot obrir camí a generar doncs, uns caçadors d'imatges que vinguin doncs, aquí al país a fer fotos, una exposició o, qui sap, un concurs a mitjà o llarg termini. Qui sap, sabem que tenim doncs, exposicions de fotos de tant en tant aquí al país, molt maques. Bé, qui sap, amb el medi ambient que tenim...
Jo crec que sí, és a dir, Andorra finalment, com el conjunt dels Pirineus, no? Té espais molt xulos, té una diversitat de fauna espectacular, i crec que doncs, avui també en parlareu dels plans de recuperació de fauna que hem anat impulsant doncs, des del Ministeri, i això té un reclam doncs, turístic també, fotogràfic o no, i fotogràficament Andorra doncs, té un valor... per mi especial i molt, molt, molt interessant, no? I té espècies, el Departament de Medi Ambient sempre fa i broma dir que tenen, normalment classifiquen les espècies en funció del perill que tenen, en funció si estan en perill d'extinció, si estan amenaçades o protegides. Sempre dic, hi ha una altra categoria, que és la categoria de fotogènica, no? Hi ha espècies que són molt fotogèniques i aquí a Andorra doncs, en tenim moltes, i sí, jo crec que això pot obrir la porta a que vinguin fotògrafs a fer reportatges. National Geographic en va fer un de la mà d'Andorra Turisme doncs, ja fa uns quants anys, i que per tant van permetre també donar a conèixer aquesta qualitat de biodiversitat que tenim al nostre país al conjunt de la ciutadania, no? I jo crec que això són projectes de sensibilització molt, molt, molt interessants. Per tant, això és el que hem de fomentar entre tots, és a dir, que el turista hi pugui anar, i que si aquell que li agrada aquesta passió de la fotografia a més es pugui fer d'ambaixador i donar-ho a conèixer a la resta de la gent, doncs molt millor.
Bueno, la Granquesa, qui ens farà la primera foto del Tamarro per Andorra, que sigui de nit o de dia, no?
Aquesta és complicada i s'haurà de dedicar molta estona i paciència.
Exacte, això és una miqueta com el Loch Ness, per dir-ho així, però no se m'ha de dintre llac d'engolestet, ja podem donar pistes. Senyor ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, senyor Casal, moltes gràcies per venir avui, agraït la seva presència.
Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies per convidar-me. Jo crec que aquest és un dia assenyalat per nosaltres, que és el dia doncs, mundial del medi ambient, i no hi podíem faltar, i a més doncs, aquí al Parc Central, que tenim doncs, les oficines i els despatxos del Ministeri just aquí al costat, i que per tant doncs, gràcies per fer aquest programa i per dedicar tota aquesta estona al medi ambient.
Gràcies a vostè, ara continuarem programa amb més convidats per aquest dia del medi ambient. Ministre, moltes gràcies de nou, i fins molt aviat, espero.
Bueno, ens tornem a veure molt aviat, segur.
I tant. Bé, doncs uns segonets fem un tall i ara continuem programa doncs, amb més convidats per aquest dia del medi ambient.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Aquest pa em recorda la infància. Aquests dolços em transporten a un altre món. Amedupen, la teva fleca cafeteria en camp. Vine cada dia pel pa i la pausa. Tasta pans d'autor deliciosos, pastissos exquisits, tot artesà. Amedupen, a Encamp, forn de pa i cafeteria.
La Tertúlia, avui edició especial des del Parc Central, celebrant el Dia Mundial del Medi Ambient. Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Doncs continuem aquesta tertúlia avui, doncs, en aquest fantàstic estudi modular que tenim aquí i ampliable quasi, no l'infinit, però bé, en el Parc Central, s'han juntat amb nosaltres avui, doncs, per continuar aquesta tertúlia. Tinc la directora de Medi Ambient i Sostenibilitat, la senyora Sílvia Ferrer, benvinguda.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia, amb bon temps i què més volem? Com deia el senyor ministre, avui l'hem clavat, o sigui que millor impossible.
Sí, així és un plaer estar aquí.
I bueno, per fer-nos companyia i continuar animant aquest programa, la Meritxell Dalmau, ets tècnica de Biocom, benvinguda.
Bon dia, merci.
Un plaer tenir-te aquí. Anna Exposito, tu també ets tècnica d'Ambiotec, benvinguda.
Bon dia.
Bon dia. I Roger Caritx, ets tècnic d'Andorra Recerca i Innovació, si no ho dic malament, benvingut.
Hola, bon dia.
Bé, Medi Ambient, moltes coses. A partir d'aquí tenim, no direm que tenim el temps comptat, però bé, tenim plans de recuperació d'espècies. Quins són? Perquè clar, no diem que tenim fauna autòctona, perquè les muntanyes no tenen fronteres i no tenen barreres i que es van passejant. No es mantenen el cas de l'os, que ens ve de visitar de tant en tant, i l'antièxit li si vol. Però bé, com ho tenim, Sílvia, tot això?
Sí, doncs bé, els plans de recuperació són uns plans que són, es destinen a la recuperació d'espècies precisament que estan en perill d'extinció. Això ve de la llei de conservació del medi natural, la biodiversitat i el paisatge, i el que preveu és, bueno, una vegada estan identificades aquestes espècies que estan en perill d'extinció, bueno, tenim diverses categories, les espècies que estan extingides, les que estan en perill d'extinció, les amenaçades i les protegides. Aquestes espècies en perill d'extinció, doncs, s'ha produït una reducció en les seves poblacions, tenen algun tipus d'amenaça, o bé perquè hi ha una destrucció de l'hàbitat, alguna afectació de l'hàbitat, alguna pressió antròpica, natural, del canvi climàtic, pel que sigui, les seves poblacions es van reduint i, per tant, el que es preveu és impulsar uns plans perquè es puguin recuperar aquestes espècies, bé sigui, doncs, estudiant la seva població, quins són els factors d'amenaça, recuperant les seves espècies, els seus hàbitats i impulsar mesures per la seva recuperació. Aleshores, de totes les espècies que tenim en perill d'extinció, estem impulsant, el govern és una de les línies, bueno, s'ha explicat abans, importants d'aquesta legislatura, de poder impulsar aquests plans de recuperació, i ja hem aprovat, perquè això necessita una aprovació del govern, previ el pas per una comissió que tenim de seguiment de la biodiversitat d'Andorra, hem aprovat plans de recuperació per 22 espècies, i són en concret 8 plans de recuperació. Van començar per el pla de recuperació de l'almesquera, que és una espècie en perill crític, és un petit mamífer aquàtic. Després van continuar amb el pratba, que és la recuperació del... Aquí tenim, no? Després podran explicar més detall, no? Els nostres companys, que són les empreses a les quals hem adjudicat el seu desenvolupament, l'execució d'aquests plans, que són pel trencalós, per la liga daurada i pel voltó negre. Després tenim un altre pla per nou espècies de passeriformes, que també són unes aus. Després tenim el pla de recuperació de dos espècies de lepidòpters, que són papallones, que porten des de l'ARI, i després aquests van ser els primers que vam aprovar. I després hem continuat amb l'aprovació de l'estriga, que són les stringiformes, que són el duc, el xot, l'òliba i el mussol pirinenc. I després també tenim el gatfer, el gripau i la serenalla pallaresa. I totes aquestes són les espècies que, per a les quals hem aprovat plans de recuperació.
A més, espècies entre si que també tenen un impacte entre elles, perquè aviam, un ocell es pot menjar una papallona, per dir-ho així, o sigui que, clar, el problema també és la realitat, diguem, de l'adversitat del medi natural i de la fauna salvatge que, bé, té que sobreviure, i tant se li dona que aquesta estigui protegida o no, perquè entre els uns i els altres s'esdevenen o no.
Sí, exactament. Dintre dels factors d'amenaça també és pues, els depredadors que hi ha o la falta de depredadors també. Aquestes cadenes tròfiques també és un aspecte que també estan lligats, no? Pues, als hàbitats, sovint el problema també són aquestes discontinuïtats que es produeixen en els hàbitats i bueno, per això sí, clar, la natura, tot l'ecosistema, tot està interrelacionat.
Sí, Meritxell i Anna, de lo que explicava la Sílvia, clar, tot això, bueno, és el plano, el projecte, ara teniu les cartes amb a vosaltres, per dir-ho així, com ho fem?
Perquè, clar, a treballar.
Exacte.
Sí, sí. Ja estem treballant, no, bueno, amb els plans que portem cada una de les empreses, doncs tenim, bueno, perquè el pla de recuperació, una feina molt important en el seu moment de redacció és adjudicar, bueno, establir quines actuacions són les necessàries per millorar l'estat de conservació d'aquestes espècies. Llavors, els plans de recuperació duren entre 4 i 6 anys, tenim aquest període de temps per intentar fer el màxim de les nostres possibilitats per intentar això, millorar l'estat de conservació, cadascú de les seves espècies. I com has dit abans, és cert que de vegades entre espècies pot haver alguna problemàtica entre elles, alguna relació, però bé, s'ha de fer el que es pugui.
Jo em ve al cap, en protecció, dius, bueno, el contatge, dius, és una cosa, dius, després dius, ostres, pots posar un braçalet de seguiment, una anella, captures, clar, és molt abstracte per molts, per altres que tenim potser un cert més interès per la fauna, clar, la mesura com la fas, o sigui, no pots dir, no, mira, és un nen que ha crescut i cada dia faig una ratlla a la paret, per dir-ho així, això és una altra manera de mesura.
De l'èxit.
Sí, de l'èxit, evidentment.
Clar, bueno, cada plat també és veritat que té un apartat,
un
no?
Mm.
Bueno, sí, i després de cada... Quan és, clar, de moment no s'ha acabat cap pla de recuperació, no s'ha acabat aquest període, però sí que està previst, quan s'acabi aquest període, fer una estimació de la població, de com està, si s'ha aconseguit arribar a l'èxit del pla que s'havia redactat, que s'havia establert, i llavors a partir d'això es decidirà, no? Això serà d'aquí 3-4 anys, que decidirem que si no hem aconseguit els objectius, doncs si seguís o una etapa de recuperació o no.
Sí, Anna, perdó, Sílvia, endavant.
No, si permets, i relacionat, no, sí. Perquè s'entengui millor, sí. Pues, per establir aquest estat poblacional, el que es fa és, pues, de vegades, captures, com tu dius, no? Mm. Pues, hem hagut de fer, pues, uns paranys específics per no danyar les espècies, i pues, aleshores se fan captures, s'agafa una mica de pèl, de vegades s'agafen femtes, per fer aquestes anàlisis també de genètiques, perquè de vegades, quan les poblacions són molt petites, un dels problemes que hi ha per la seva supervivència és la consanguinitat, i aleshores les analítiques genètiques ens serveixen per això. També, pues, es fa a través de càmeres, vull dir, posem fototrampeig i aleshores, pues, veiem, no, pues, quina població hi ha, o a nivell d'observació directa, vull dir, no és abstracte, és una cosa molt aplicada.
Sí, només. Anna, endavant.
Sí, pues, com deia la Sílvia, nosaltres, per al més que estem fent això, estem buscant femtes a trams de rius per fer també un estudi poblacional per on està present l'almesquera, i també estem fent captures a alguns trams de riu on marquem l'espècie, mirem la mida, els anys que té, i per gat fer una mica el mateix. També estem instal·lant càmeres fototrampeig per fer també aquest estudi poblacional, veure on pot estar present el gat, i al mateix temps agafem mostres de pèl i excrements per tindre també un estudi genètic, veure si l'espècie és pura o no. També estem fent un inventari de les colònies de gat, que és un problema que tenim ara amb el gat fer, perquè a l'hibridar-se justament estem perdent aquesta puresa. Per això agafem el pèl i els excrements per tindre els estudis genètics. I per gripau ho tenim una mica més fàcil, perquè és més bé fer prospeccions, tant diurnes com nocturnes, per mirar on podem trobar gripau, perquè durant els anys s'ha anat concentrant sobretot a la part nord del país, i després també estem fent els inventaris dels punts d'aigua que té disponibles, i també una problemàtica del gripau és que estem fent també inventari dels punts negres a les carreteres, on es concentren aquest major nombre d'atropellaments.
Clar, és cert que el que dius tu, Anna, hi ha també un impacte, diguem, demogràfic per la població, que ha envaït espais que eren naturals per a aquestes espècies, els hi han restat, doncs, una certa mobilitat, amb la conseqüència també, doncs, de pèrdua, doncs, d'individus, doncs, per al trànsit rodat o per l'urbanització, per dir-ho així.
Sí, al final l'entrobitació afecta molt. Abans, els gripaus fan grans desplaçaments per desplaçar-se fins a aquestes bases d'aigua, i clar, on abans tenia el seu hàbitat a tenir una carretera, o fins i tot a llocs com per exemple Sispony, antigament hi havia gripau, però ara mateix no n'hem trobat, perquè al final també han construït molt. Llavors acaben destruint aquestes zones humides que necessita el gripau.
Mentre que estem fent el programa, vosaltres no ho veieu, perquè clar, la ràdio té aquest misteri del micro, però tenim, diguem, els pollets d'Anna que ens estan vinguent de visita, tenim un colom que està per aquí al voltant nostre, o sigui que més això que medi ambient no ho podem dir d'una altra manera. Perdó, Roger, la papallona en si, animal doncs, captivador per als colors, clar, a Andorra jo en veig molt poques, o sigui que o aleshores no les miro prou o no vaig als llocs on estan.
Bé, doncs, de fet a Andorra hi ha moltes papallones, de fet tenim una gran riquesa de papallones, hi ha cap a 155 espècies diferents de papallones diurnes, i en aquest sentit penso que és molt important doncs, també incloure dins dels plans de recuperació que són insectes, no? Perquè, com ja has comentat, tots formen part de la cadena tròfica i és important doncs, tenir una visió general, no? Doncs bé, les papallones, de fet, de moment les dues que estan aprovades als plans de recuperació, que és el coure violeta i la moreneta grisa, doncs bé, de moment el que estem fent des de l'ARI és continuar el que és el seguiment d'un projecte que ja tenim des de fa molts anys, que es diu BMS, que és un projecte general de papallones diurnes, i això és el que ens ajuda a donar la base per poder determinar quina diversitat de papallones hi ha i quina abundància, i a partir d'aquí doncs, s'ha pogut generar els plans de recuperació, no? I aquests plans de recuperació, doncs, de moment, què estem fent? Doncs, identificant doncs, que aquestes dues papallones d'un pla de recuperació hi continuïn existint en els llocs que estan localitzats, no? I volia destacar, doncs, bàsicament, la que és la coure violeta, que és una papallona petita amb uns tons ataronjats i tons violetes, i que hi ha l'única localitat a la península Ibèrica, la tenim aquí a Andorra. Hi ha una localitat antiga a la província de León, però que fa temps que no tenim més notícies, però llavors això és un gran èxit, no? I llavors s'ha d'intentar mantenir. De moment el que estem intentant fer doncs, és veure que aquesta papallona estigui on l'hem localitzada i intentar averiguar si la podem identificar en altres llocs.
Del que dius, amb el que deia l'Anna, clar, gripau papallona, dius, aquí tens dues espècies que malauradament estan en oposició en si, protegir una, protegir l'altra, però clar, una es menja l'altra, per dir-ho així.
Sí, però bueno, això és la dinàmica de la natura i és lògic, vull dir, això és la cadena tròfica i ha de ser així i amb això no hi hem d'intervenir, vull dir, això és el procés natural, no? El que sí que hi hem d'intervenir és amb el que realment podem, no? Que és conservar l'hàbitat on es troben aquestes espècies. Estic segur que el gripau molt poques papallones d'aquesta espècie podrà menjar. En canvi, l'actuació humana sí que pot ser que malbarati doncs, l'hàbitat d'aquestes espècies.
Clar, perquè després també esperança de vida de la papallona respecte al del gripau o del gat fer és completament diferent. Aleshores, clar, el pla diguem, de protecció té que ser completament diferent a altres espècies també, per la efemèride que té de vida aquesta espècie, o aquestes espècies.
Sí, evidentment, els plans de recuperació pels insectes doncs, estan adequats doncs, bàsicament a conservar el seu hàbitat, no? Si són hàbitats de mulleres, a conservar les mulleres, doncs, si són hàbitats doncs, d'alta muntanya, doncs, aquests, per sort, no fa falta també implicar-s'hi tant, perquè ja és més fàcil doncs, que es mantinguin, no? Però m'hauria destacar doncs, que és important que papallones o altres, en aquest cas, altres espècies que es troben sobretot en fons de baix o amb indrets que és més fàcil que hi hagi alteracions, doncs és important doncs, que hi hagi també una bona comunicació amb els privats, amb els camps privats, perquè realment és el cas que ens trobem en el coure violeta, que estan únicament en uns camps de propietat privada. Llavors és important doncs, que el manteniment d'aquest hàbitat es mantingui inalterat.
Sílvia, per sort, el cost econòmic és el que és, evidentment. El tenim equivalent cada any, es va incrementant, perquè clar, sempre no donem valor a el que no es veu, però que tenim al nostre entorn, per dir-ho així. I clar, això és una feina doncs, important de totes aquestes 22 espècies que tu anomenaves abans, si no m'equivoco, 22, tinc bona memòria encara. Doncs arran d'això, clar, segons el volum d'espècies, que és més o menys el mateix, o es pot anar incrementant,
Però clar, segons la seva població també els recursos tenen que anar augmentant i el cost també. No sé si sempre pot anar a la part o s'intenta fer aquesta exponencialització proporcional.
Clar, nosaltres, com hem explicat, els plans de recuperació són per 4, per 5 o per 6 anys. Aleshores, clar, des del 2024, que són els primers plans que vam començar a aprovar amb la Mescra, després amb el Pratma, bueno, cada pla preveu un pressupost, vale, que animem, bueno, i que s'ha de calcular en funció de, com diem, no? de tot el que cal fer, de les mesures, del seguiment, i això pues, tenim calculat, no? que amb tots els que hem anat adjudicant, pues, si destinaran d'aquí al 2031 més de, bueno, 1,3 milions d'euros, que és molts diners, i que de vegades pues, comentant-ho amb gent i deien, bueno, clar, però això és per això és una rata que tal, dius, no, perquè... O sigui, conservar el nostre patrimoni natural és conservar la natura, el nostre país, la nostra identitat, inclús també. Aleshores, no donar importància a petites espècies, encara que siguin petites, vull dir, no té sentit. O sigui, té la seva importància i, a més, el que preveu la llei és que els plans de recuperació tenen un paper important en el tema pressupostari i també en el tema de l'educació, que també és molt important. Aleshores, això és el que tenim previst i, clar, com hem dit, tenim 22 espècies, però n'hi ha més d'espècies en perill d'extinció. I estem treballant en poder desenvolupar altres plans i el tema econòmic, pues, més endavant veurem, no? S'ha de pressupostar les mesures, però potser les mesures que s'implementen per un pla poden també estar, no? Poden ser compatibles amb els d'altres.
Del que deia Sílvia, clar, aquesta educació en si, hi ha potser un pas a fer més per a les futures generacions a nivell del sistema educatiu, que aquí en tenim tres, tenim l'andorrà, el francès, l'espanyol, dius, clar, per una criatura la part, diguem, abstracta és la feina que fa, diguem, aquesta espècie en nombre, per dir-ho així, i tu la veus en foto i dius, bueno, pues, és un gat fer, és una armiana, és una papallona, dius, però bueno, aquesta espècie té doncs aquest impacte, aquest efecte i tot aquest moviment en cadena en tota la societat, que això és el gran desconegut segurament.
Sí, però crec que des d'Andorra tenim el projecte Escola Verda, que ja tots aquests aspectes ambientals ja s'integren, no? a l'educació, i després també tenim pues, educació a través de l'acció dels banders, que van a les escoles, que expliquen a nivell de les assignatures, no? relacionades amb el descobriment i la geografia d'Andorra, també s'introdueixen tot el tema de les espècies animals, espècies vegetals, i crec que, bueno, que l'educació des de edats tempranes és bàsica per conèixer i per apreciar la importància i per estimar-la.
Meritxell, dintre d'això d'aquests plans, clar, la prioritat, dius, bueno, doncs de les que us pertoquen, per dir d'aquesta manera, a la vostra empresa, Biocom, dius, bueno, doncs primer serà aquest, després serà aquest, va segons la població, segons el perill d'extinció, com es fa la selecció, diguem, d'escalonament de prioritats, per dir-ho així.
Bé, quan al moment en què es van redactar tots els plans, també s'elabora un calendari amb aquests 4 o 6 anys que he comentat abans, s'elabora un calendari de quines actuacions es fan el primer any, òbviament amb certa lògica, i llavors nosaltres tenim el full de ruta i l'anem seguint amb aquest període de temps, anirem seguint. És lògic que, per exemple, en el cas dels estrícits, dels rapinyaires nocturns, hem de començar fa molts anys que Andorra, bueno, amb el mussol pirinenc s'ha fet més cosa, però amb les altres tres espècies fa molts anys Andorra que no es fa res, i llavors ara aquest per exemple, vam iniciar-lo aquest mes passat de desembre del 2025 i, per tant, les primeres tasques que hem de fer és on estan aquestes espècies. Llavors, bàsicament, aquests primers mesos, és un pla que té 6 mesos de vigència, de moment, perquè portem treballant 6 mesos, és saber on estan. Llavors, ara és el que estem fent, no? I llavors, a poc, amb aquests 4 o 6 anys, s'aniran aplicant totes les actuacions que estan previstes.
Sí, Anna, suposo que aneu per el mateix camí que la Meritxell, no? Dius, anem per aquí, doncs, segons aquestes prioritats, farem els uns darrere els altres.
Sí, nosaltres, bé, al principi vam tindre abans el Mesquera, però estem per ahir més crític que les altres, però al final estem treballant una mica a la part de totes les espècies, perquè al final totes són igual d'importants, com deia el Roser, tenen el seu rol dins de la cadena tròfica i tampoc ens podem permetre centrar-nos més en una que en unes altres. Al final, tota espècie menja i és menjada, i l'important és intentar recuperar aquesta espècie, si més no, que no disminueixi més les poblacions. I com deia la Meri, pues, estudiar, ara sobretot ens estem centrant en estudiar on estan aquestes espècies i quants individus pot haver-hi.
Sí, Roger, tu tens una miqueta més fàcil o més difícil, perquè en concret per una papallona que comentaves, està en un lloc, està en un parc privat, i les altres doncs, estan voltant.
Sí, doncs bé, de fet, el que fem, vull dir, amb aquestes dues papallones que hi ha, és primer també buscar altres localitzacions, no? I, de fet, i a part d'això, doncs, també és important dir que, doncs, que el fet de que l'ARI som diferents investigadors i que diferents disciplines així, en aquest aspecte també estem treballant, concretament amb el coure violeta, amb el que és amb la seqüenciació del genoma d'aquesta espècie. Això què vol dir? Això ho fem gràcies a que tenim col·laboracions amb el CRG, que és el Centre de Recuperació Genòmica de Barcelona, i amb altres entitats, i amb això hem aconseguit doncs, seqüenciar el genoma d'aquesta espècie. I això, bueno, això un especialista en genòmica ens ho podria explicar extensament, però jo que no ho soc, per dir-ho de forma molt planera, el que tenim és un manual d'instrucció d'aquesta espècie i el que ens diu quin genoma es té i quina capacitat té d'adaptar-se en determinats ambients i, per tant, com la podem protegir millor.
Molt bé, doncs molt agraït haver-vos tingut aquí avui. Sílvia Ferrer, tu ets la directora de Medi Ambient i Sostenibilitat. Moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Un plaer tenir-vos aquí. Meritxell Dalmau, també tècnica de Biocom, gràcies per venir.
Gràcies.
Anna Expositor, també tècnica de Biotec, gràcies per venir.
Gràcies.
I a tu, Roger Caís, tècnic d'Andorra Recerca i Innovació, moltes gràcies i bueno, molt èxit en aquesta protecció. Nosaltres seguim d'aquí a res aquesta taula rodona sobre aquest medi ambient i aquesta tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Doncs ara tinc que s'han afegit aquí amb nosaltres a aquesta tertúlia del Parc Central. Tinc el director d'Agricultura i Ramaderia, el senyor Josep Casals. Benvingut, Josep.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. I també doncs, un ramader, tinc el Ferran Font de casa Toni Vila de Sant Julià de Lòria. Tinc
bon
l'Orians també
bon
aquí
dia,
avui.
Exacte, sí.
A la barroca d'Andorra. Bé, com deia molt bé el senyor ministre, parlant de medi ambient, l'important també doncs, de la ramaderia per al medi ambient i també, diguem, una part del sotabosc, que és una part que tampoc no mai es parla, però la feina que aquí fa, doncs la ramaderia és important.
Sí, sí, exacte. Parlem molt de medi ambient, sovint a més parlem molt de biodiversitat, no? I fa poc ara heu tingut la tertúlia amb els nostres companys de medi ambient i parlàveu just de la recuperació d'espècies de fauna i jo sempre dic que hi ha una altra biodiversitat, que és la biodiversitat domèstica, que evidentment és el nostre bestiar, que fa una gran feina per mantenir el nostre territori.
Sí, tu aquest ramader, bé, ho vius dia a dia, aquesta feina que fa doncs, tot aquest bestiar que tenim.
Jo crec que som els que ho veiem més, no? Perquè és veritat que des de l'administració normalment s'està en un despatx i en canvi des del punt de vista d'un ramader que cada dia estàs en el terreny veus perfectament la evolució i el benefici que té la ramaderia dintre del territori, no només les nostres finques, que ens permet tenir-les ben netes, sinó també la muntanya i les valls que tenim a Andorra.
Clar, a nivell de sentiment, la relació que pot tenir un ramader amb el seu bestiar, no diria que pot ser ambigua, però clar, dius, si tu tens ovelles per dir alguna cosa, dius, bueno, aquestes ovelles arribarà un moment que potser doncs, els cadells es sacrificaran per menjar. Vaca, doncs, arribarà també un moment que potser s'ha de sacrificar, el vedell també. Clar, és una situació de vegades potser emocionalment una miqueta difícil.
Bé, sí, tot i que ja estàs acostumat i has nascut amb aquest bagatge, no? Però evidentment que sempre hi ha una mica de recança amb aquest aspecte, però no, tampoc pots pensar molt, no? Perquè és que si no s'aguantaria el sistema ni tampoc podríem fer la nostra feina.
Sí. Govern, doncs sí que té pla d'ajudes per a la ramaderia, és una professió que malauradament es va mantenint o no és massa seductora per a les noves generacions. Clar, això, ostres, dius... Et fa pensar, i de cara al futur, qui haurà de pagès, per dir-ho així?
Sí, efectivament, un dels reptes que tenim és aquest relleu generacional del sector primari, i bueno, aquí a part del tema de les ajudes, que evidentment són molt importants, que hem fet una feina, jo penso, a més molt, molt ben treballada amb el sector, perquè el sector ha estat molt responsable en tot moment, sempre ha dit que volia allò que necessitava i es podia justificar, mai han demanat diners per demanar diners, i jo penso que aquestes ajudes s'han de veure com una inversió pública, en el sentit de que el que fan és, d'alguna manera, compensar aquesta feina que fa el sector per mantenir el territori d'una banda, val? Per produir uns productes de proximitat que són de molta qualitat, val? I ara parlàveu justament, no?, d'aquest sentiment amb el bestiar que es pot crear, evidentment, entre el ramader i la seva bèstia, i que sé que hi és, perquè jo he estat fill de pagesos també, però és que també hi ha un tema d'ètica, al final. És a dir, a aquests animals, al final, la sortida més ètica que hi ha és justament això, no? Respectant en tot moment i al llarg de tota la cadena el seu benestar, arribar a fer un producte que a més ens serveix per complir amb la funció principal de l'agricultura, que és proporcionar-nos aliments.
Abans, doncs, el Roger comentava el tema de la papallona. Clar, si tu tens ramader, tens un prat on tens les ovelles, les vaques que van a pasturar, però a més hi ha aquesta espècie que té que ser protegida, aquí també arribes, no diem en conflictes d'interessos, no? Dius, però ostres, com ho faig, també?
Home, jo crec, no sóc un expert en medi ambient, però crec que els nostres prats de dall ja estan dedicats a això, l'herba que s'hi cultiva i s'hi dalla allà és això, i la papallona pot estar en aquell lloc com en un altre, no? Però nosaltres el que fem és actuar només amb els nostres terrenys i és l'herba que ens en proveïm, no?
Sí, aquesta ramaderia extensiva per als nostres prats, clar, és un benefici per a la biodiversitat, evidentment, però també, diguem, per continuar, doncs, aquesta particularitat, doncs, de races que tenim aquí al país, també, i també de la seva carn, doncs, que es consumeix, també.
Efectivament, i, bueno, a part d'això, s'ha de veure aquesta activitat ramadera i agrària com un complement. Sense aquesta activitat segurament perdríem biodiversitat vegetal, i sense aquesta biodiversitat vegetal perdríem espècies autòctones de fauna. Per tant, finalment tot es complementa i poden conviure tranquil·lament. I és veritat que al final de tot això el que s'ha anat a buscar és, com us deia, doncs donar una sortida digna a través d'un producte de qualitat. Avui jo penso que tenim un producte de molt bona qualitat a través d'una raça autòctona que l'hem anat millorant i seleccionant. Avui jo penso que la nostra cabana ramadera bovina amb un 97% és ja pràcticament només bruna d'Andorra. Sempre es permet algun creuament, perquè en els primers naixements hi ha races que afavoreixen que els vedells siguin més petits i, per tant, les mares no hagin de patir en el primer part, val? I tot això al final ens acaba, doncs, això, proporcionant un conjunt, jo diria, de factors que fan que finalment reverteixi el conjunt de la societat, sigui a través del medi natural, sigui a través de l'aportació d'aquests productes, i ara ja m'atreviria a dir i anar més lluny. Finalment, l'agricultura i la ramaderia és un sector essencial per mantenir un dels nostres principals patrimonis, que és el paisatge, però que també és un dels principals actius a nivell turístic.
Sí, ara ho diré, Ferran, cert que tenim un volum de caps de bestiar, però clar, no podem créixer extensivament fins a un cert punt. Dius, mira, jo tinc capacitat per a l'herba que tinc, els camps que tinc, fins a 200, 300, 400 caps, doncs, d'ovelles, per exemple, o tantes vaques, tal. Clar, l'orografia i el terreny disponible per als ramaders és el que és. O sigui, estem condicionats a un format, per dir-ho així.
Jo crec que des del punt de vista d'empresari, evidentment això et penalitza, no? Perquè no pots créixer més. Però des del punt de vista de com a ramader i com a política de diguéssim, de raonable, aquesta llei d'agricultura està molt ben pensada i el que fa és que no et permet tindre més caps de bestiar dels que el país pot acceptar, no? I llavors jo crec que l'equilibri està molt ben trobat i crec que hem d'anar cap aquí, no? És a dir, potser sí que necessitem subvencions perquè no tenim prou bestiar com per tindre unes explotacions sostenibles, però tampoc ens convindria créixer del tot, perquè si no la muntanya estaria plena d'animals i no hi durarien molt.
No, i a més també això dona, doncs, també un segell de qualitat i de constància també, doncs, a la carn o al bestiar que tenim.
Exacte, ni més ni menys, segur.
Bé, doncs, escolteu, jo estic molt content d'haver-vos tingut avui aquí als estudis en ple mitjà natural, que no podem dir millor, el temps ha acompanyat a més. Bé, Josep Casals, tu que ets el director d'Agricultura i Ramaderia, moltes gràcies per venir avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Et dic que segurament fins a la propera tertúlia, segur que ens tornem a veure davant del micro.
Encantat de tornar-nos a trobar.
I tant, i tant. Ferran, també, Font, tu de casa Toni Vila, de Sant Julià de l'Òria, moltes gràcies per venir avui.
Gràcies a vosaltres, per que ens veu.
Disfruta molt amb tots els teus caps de bestiar i tots els teus animals, que tenen un carinyo que molta gent a vegades no s'ho pensa.
Gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí avui per aquesta fantàstica tertúlia sobre el Dia del Medi Ambient. Ens tornem a trobar dimarts als estudis per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.